si vergonya. Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Veus. Us parla Abel Font. Repassem les notícies centrals d'aquesta setmana i especialment les veus que les han il·lustrades. Dilluns, 17 d'octubre, obríem informatiu amb aquesta notícia. L'escola L'Escolapi celebra el seu 10 anys aquest dissabte passat amb una gran festa on hi assistien mestres, pares, alumnes, alcalde, regidors, també el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco. Les veus que il·lustraven la notícia eren precisament les del delegat d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco, la directora actual, Anna Muntades. Escoltàvem també la directora, Xona Bové, la que en va ser quan es va obrir l'escola, així com la regidora Mariona Muñoz.
Avui estem de celebració, és una data important perquè arribar fins aquí vol dir que s'ha fet una trajectòria i un recorregut molt, molt interessant, que hem sabut també generar confiança amb les famílies, i això és la clau. Sí que és cert que avui podem posar de manifest doncs, que reconeixem la feina que s'ha estat fent durant aquests 10 anys, la implicació per part de totes les persones que treballen a l'escola, els mestres, les famílies, però també posar en valor que l'escola està apostant per una línia pedagògica innovadora, que està desenvolupant una metodologia basada en ambients infantil i el tema dels plans de treball a la primària, i això doncs, fa que realment doncs, els alumnes aprenguin de la manera com des del currículum volem que ho facin, doncs amb una escola que envolta tothom, una escola que està pensada per a tothom, i és una escola que en definitiva el que volem és que treballa per fer que els nostres alumnes siguin el dia de demà persones, ciutadans competents, no?
Doncs molt contentes, perquè primer tot ens fa un dia fantàstic, amb la setmana que ha fet, que patia molt per la pluja, i molt contentes d'haver pogut arribar a celebrar ja els 10 anys de l'escola. Portem des del curs passat preparant-ho, hem fet comissions de pares, comissions de mestres, per organitzar-nos, que ens hem repartit les tasques, i ha estat el dia a dia anar preparant. Es pot venir a visitar l'exposició, que quedarà muntada, vull dir, avui no es desmunta pas, hi ha un recull de fotos dels 10 anys de l'escola. A més, ara estan pintant un mural, que també quedarà ja per la història del centre, i res, molt contents.
Bueno, vàrem començar amb els barracons, va ser un moment difícil perquè va començar tot el de la crisi i teníem el dubte de veure si podríem o no fer escoles noves. Penseu que hi ha escoles que fa 10 anys com nosaltres que encara estan en barracons, de les 10 escoles que vam començar, doncs encara n'hi ha que estan en aquesta situació de barracons. I jo penso que aquí l'Ajuntament també va tenir un paper important perquè era un solar que era de l'Ajuntament, per tant, era fàcil de fer, i aquí doncs, bueno, vam poder tirar endavant i en 2 anys i mig vam tenir escola nova.
Va ser un equipament llargament reclamat, no?, per part de, a nivell local i per part de l'Ajuntament, i realment doncs, la demanda d'alumnes cada cop creixia i cada cop doncs, l'escola Empúries doncs, tenia més dificultats per inquibir els alumnes, fins que doncs, fa 10 anys es va posar en funcionament l'escola. Primer va ser en barracons i després, més endavant, es va anar construint l'escola fins a l'escola actual, no? A mi m'agradaria felicitar els mestres i exmestres que han posat el seu gra de sorra important, no?, perquè l'escola esdevingui la que és, i per la implicació, per l'esforç que hi dediquen el dia a dia. Felicitar els alumnes, que cada any l'escola acull aproximadament uns 200 alumnes, per les ganes que tenen de venir a l'escola, d'aprendre i alhora doncs, de passar-s'ho bé, i també un agraïment molt fort a les famílies que fan confiança amb el model educatiu de l'escola i la confiança que dipositen doncs, en els mestres i en la metodologia de treball que segueix.
Llavors, bueno, van ser doncs, uns anys amb molta il·lusió, amb moltes ganes, amb moltes coses, però això no es fa sol, vull dir, això perquè darrere doncs, tens un grup de famílies que t'ajuden, uns col·laboradors que també doncs, participen, unes famílies que també hi posen de la seva part i que entre tots hem fet aquest projecte, no? I que jo penso que ara doncs, està consolidat i que hi ha uns objectius de futur i que es van, bueno, que es van tirant endavant. Consolidem el que vàrem iniciar i que engeguen coses noves.
La Generalitat escoltarà les reivindicacions dels alcaldes per millorar la seguretat de les carreteres del Baix Ter. La directora general de Trànsit, però, alerta que les principals causes d'accidents són l'excés de velocitat i l'ús d'aparells electrònics. Ho deia en una entrevista a la xarxa de comunicació local la setmana passada. Escoltem Eugènia Domènech, directora del Servei Català de Trànsit.
Encara hi ha masses conductors que no respecten els límits de velocitat i aquest sí que és un missatge que per nosaltres del Servei Català de Trànsit i per mi en concret és molt important, és a dir, a veure, la velocitat és un dels factors més importants en la sinistralitat més greu. Però veiem que una part molt important són distraccions. I, de fet, en el balanç d'aquest estiu, el 35% dels accidents amb víctimes mortals van ser per una distracció. Mm-hmm. I la majoria d'aquestes per al tema del mòbil. I, a més, amb aquesta diferència, que ara ja no és mòbil de parlar per al mòbil, sinó que és escriure o llegir un missatge de mòbil, i això és una falta total d'atenció, de veure mm-hmm. el que tens davant, i, per tant, és un risc importantíssim.
El CER ha engegat una nova temporada de venda de castanyes a la platja. Entre dissabte i diumenge es van servir més de 200 quilos de castanyes. Ens ho explicava Mercè Rueda, presidenta del CER.
Bé, ahir vam començar la temporada de castanyes i va anar prou bé. Vam fer 110 quilos i en teníem més. La gent marxava, teníem molta cua, però la gent marxava perquè el Romaní era una miqueta moll. Havia plogut molts dies abans i no cobien prou de pressa. Avui també tenim bastanta gent, comptem fer-ne 110 quilos més. I bé, i així anar tirant cada cap de setmana fins al dia 13 i inclòs el dia 1, que també és festiu.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 18 d'octubre, Xavier Ballesta, de Junts per l'Escala, posa en dubte que realment els pressupostos de 2017 acabin fent-se amb participació ciutadana, tal i com havia anunciat fa uns dies l'equip de govern. D'altra banda, en l'entrevista d'aquesta setmana a la Casa de la Vila, Ballesta felicitava l'Ajuntament per com s'està fent el procés de revisió del POUM. Xavier Ballesta.
Fa una miqueta de gràcia tot plegat, perquè postos participatius i resulta que quan nosaltres volem participar des dels diferents grups, que a última hora estem representant el poble igualment, doncs costa molt poder participar en aquestes coses. I molt sovint veus quan durant l'any es posen a fer obres que te n'enteres per la premsa. Faran el carril bici allà en el... a les planasses no faran, ho estan fent. Ostres, tu no en saps res. Ostres, doncs no en sé res. O sigui, t'has d'entrar pels veïns o per la premsa. Això ja no és ni participatiu ni és... això és... no sé com se li hauria de dir-li, no? Llavors, no sé com es presentarà. Vull dir, té molta bona propaganda, això, vale? I suposo que per la gent és molt atractiu, no? Mira l'escala, veus, deixen participar la gent dels pressupostos. Bueno, no sé. Gairebé tothom corre amb els smartphones i ara, avui en dia, el que es porta més que tot és les apps. I això hauríem de tenir-ho ja en funcionament. Sí que sé que estan treballant i tal, però s'està tot molt alentit i sembla que costi molt de tirar-ho endavant, això. I em sembla que hauríem de fer una aposta forta per una bona app de l'escala, que sap de què parlem, d'una app o així. Tu vas a un poble, te connectes amb aquesta app i te donen tota la informació del poble, tota la que tu vulguis tenir, bueno, i la que tingui disponible o la que s'hagi preparat, però l'avantatge de que tu dius no, jo vinc al poble de l'escala, però a mi el que m'interessa és els esports de l'escala. Doncs tu pots dir que a mi, si hi ha qualsevol cosa a l'escala de tema de ports, avisa'm. Jo crec que s'està portant molt bé el tema del POUM. Quan les coses es fan bé, s'han de dir, i no ens amaguem pas de dir el contrari, ni molt menys. De moment s'està portant molt bé. L'última reunió, bueno, aquestes primeres reunions són una miqueta per posar-nos a tots plegats, en els regidors i també en els tècnics que ens acompanyen, doncs, en situació de saber quins recursos tenim en el poble, de, tant de, a nivell turístic, a nivell ambiental, a nivell de una mica de tot plegat. I cada un dels tècnics estan preparant una sèrie de, diguéssim, de d'informatives, que és el que ens, d'assessorament a nosaltres mateixos, no? I a partir d'aquí crec que en queda una o dues i després sí que ja ho començarem a treballar més profundament. Però jo, en l'última informativa que em va agradar molt i em va agradar tant que vaig anar i vaig felicitar en el ponent de lo que em havia arribat a agradar, perquè el contingut molt bo i molt ben treballat. Per tant, crec que de moment la feina s'està fent molt bé i amb moltes ganes nostres de poder-hi participar, de veritat.
Edu Baquer en categoria masculina i Alba Segura en la femenina han estat els protagonistes de la Lliga Trail Montgrí, que culminava diumenge passat amb la cursa Tramuntrail de l'Escala. Més de 250 atletes hi van participar en els tres recorreguts, el de mitja marató, 21 quilòmetres, el de 10 quilòmetres i la mini-trail de 6 quilòmetres, novetat d'enguany. Escoltem els guanyadors, Edu Baquer i Alba Segura. Escoltem també a Francesc Subirà, president del Club d'Atletisme a l'Escala Empúries, Flama 91.
La Babel anava bastant millor i al final hem pogut atrapar. Hi ha hagut un lloc que ens hem confós de marcatge i després ja hem decidit anar junts, però ell anava molt fort.
Ha estat bé, ha estat molt divertit. Al principi hi havia força planer, però també tendia a pujar. La Babel s'ha anat d'allà. Llavors jo m'he pogut atrapar una mica i al final m'he quedat més endarrere i amb l'Edu hem anat apretant tots dos.
Bueno, jo, de fet, anava a seguir la llebre de l'Edu, que sabia que està més fort normalment. I res, les zones tècniques ja em va millor, però el planer se'n va molt i molt. I en Martí està molt fort ara, per tant, era anar esperant una mica les sensacions de cada cursa. No plantejava res en concret.
M'ha agradat molt, respecte a l'any passat que hi ha hagut aquest canvi de circuit. Ha estat molt millor. Molt maco.
Dificultats principals?
Dificultats al fang. El fang i les pedres, doncs, patinava així més i havies d'anar més al tanto a les baixades. La primera era més... Sí, la de la vall. Doncs clar, amb pedres així més esmolades, per dir alguna cosa, la tros de cresta havies de vigilar un pèl més, també. No podies córrer gaire allà. I l'altra, el cap de setmana, la de Viladamat, era molt ràpida. Allà era rapideta per treure velocitat allà.
I la d'avui,
doncs això, tenia una mica de tot. Pujadetes, baixadetes, avui havies de vigilar això més amb el fang, però molt bé, totes tres.
Balanç, doncs, molt positiu. 250 corredors, 240 i escaig. Ens sembla que avui, amb les coincidències amb altres curses, com és, per exemple, la del carrer Nou, que doncs, aglutina molta gent, no ens ha fet mal, pràcticament. La veritat és que aquest any hem procurat fer bona promoció i bueno, aquí en tenim els resultats. Hem mantingut quantitat de gent i bueno, el recorregut també crec que ha agradat molt i això bueno, també ens omple de satisfacció. Aquesta edició és molt més tècnic i bé, doncs jo crec que sí que ha agradat molt i en tenim bons comentaris dels corredors. Al final, encara que els hi costi una mica més d'esforç, però això també ho agraeixen. Quan han acabat, doncs, queden més satisfets. Bé, n'estem molt contents. No hi ha hagut molta afluència. Aquí pensem que podem fer-la créixer més, però ha sigut ja un primer toc i, bueno, jo crec que de cares a l'any que ve serà el boom, vull dir, creixerà bastant aquesta. Aquest any hem tingut la sort de que el recorregut que havíem marcat, que era un corriol idíl·lic, doncs ha estat molt trepitjat ara en pluges per algun camió, alguna màquina, ens ho ha deixat una mica impracticable, però bueno, ja el recuperarem aquell caminet i sí, jo crec que per l'any que ve que potser guardarem els mateixos recorreguts.
L'Alfolí de la Sal acollia el cap de setmana passat el primer dels concerts de tardor dels clàssics L'Escala Empúries. Va ser un concert de piano a quatre mans amb música de Roser Espinosa i arrodonit amb cinema mut de Hitchcock. Escoltem Valentí Llorenç, representant de l'associació Pau Casals, organitzadora dels concerts.
Doncs avui estem aquí perquè recuperem el cicle de tardor, i hivern, a l'Alfolí. Aquest any farem 5 actuacions. Comencem avui, que a més fem una obra acompanyant una pel·lícula de Hitchcock, de cinema mut, amb piano a 4 mans, i després fem 4 altres actuacions que ens portaran fins al primer dia de l'any vinent, que és el que tancaríem el cicle d'aquest any de tardor i hivern. Suposem que bé, les obres s'estan acabant i per tant ara ja està plenament utilitzable la sala de baix, que és allà on faríem l'actuació, i suposem per tant que estarà prou adequat per poder seguir rebent una mica de música i acostar-la una mica més al centre del poble de l'Escala, que en període d'hivern segurament encara és més agradable per tothom.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres 19 d'octubre. A partir d'aquest cap de setmana, el Maram inaugura les activitats de tardor. La majoria dels actes previstos són tallers gastronòmics, n'hi ha tant per adults com per a nens. Ens ho explicava Marta Santalla, del Maram.
Hem programat una sèrie d'activitats per lo que és el trimestre, octubre, novembre i desembre. Bàsicament són activitats gastronòmiques, que és el que veiem que la gent s'engresca més. El que són les activitats que tenim a l'estiu, ara a l'hivern no es fan, per tema de que no hi ha la mateixa afluència de públic, el temps no és el mateix i moltes d'aquestes activitats eren a l'aire lliure, per tant ara ens trobem que estem més limitats. Ens basem molt en el tema gastronòmic perquè primer que tenim una gran cuina i creiem que la sala i tot acompanya per fer aquest tipus d'activitats. Seguim tenint de la subhasta al dematí, però és per grups a partir de 10 persones. I seguim tenint també de la barca al plat, que és una experiència gastronòmica amb un cuiner, i també és amb grups. Tenim programat el Cuina Kids, que el fem conjuntament amb Bec i Projectes. Són tallers de cuina enfocats per nens, que va des dels 3 fins als 12 anys. Aquest dissabte 22 en tenim un de programat on farem panellets. El proper serà el 19 de l'11, on farem alguna recepta de tardor. I llavors el darrer el tenim el 17 de desembre, que farem alguna recepta de cares a Nadal. Aquests tallers, com he dit, són enfocats a nens. En farem un el 5 de novembre, que ja l'havíem fet anteriorment i va tenir molt d'èxit, que és peix com el cuinem. Llavors, de la mà d'en Lluc Quintana, fem una sèrie de receptes i ens ensenya diferents preparacions pel peix, perquè no sempre acabem fent planxa, forn. També col·laborarem amb en Gregori Abella, que és un xef de Roses. El dia 12 de novembre farà un taller de cuina amb foie. Llavors també es faran 2 o 3 preparacions amb el foie i ens ensenyarà com preparar-lo i com treballar-lo. El 26 de novembre tenim una sessió experiència amb la Thermomix, que ja en portem fent 2 o 3 i tenen també molt d'èxit. Són sessions gratuïtes, però en les que cal confirmar assistència i on es fa una sèrie de preparacions i s'ensenya com utilitzar la Thermomix i tots els seus complements. El 10 de desembre farem tapes modernes, però aquestes tapes modernes estaran molt enfocades de cara a plats de Nadal, que puguem presentar a la taula aquests dies de festa.
Aquest divendres a la tarda s'ha fet la tercera donació de sang d'aquest any a l'Escala. Després de les tristes xifres obtingudes en la donació de l'estiu, s'esperava una recuperació dels índexs i tornar a superar el centenar de donacions. Ho explicava Ramon Ministral, delegat de l'Associació de Donadors de Sang i de Teixits.
Com a mínim a 100 hi hem d'arribar-hi, perquè ho havíem fet sempre, i no arribar-hi ara seria com un pecat molt gros, eh? Vull dir, referent a això de la sang, tota aquesta setmana hem estat parlant de la sang, i jo hi havia algunes coses que encara no els sabia. Que els homes és necessari que donin sang, perquè, com va dir la noia aquella, acumulem ferro I llavors, és clar, si tu amb els aliments, menges molts aliments que porten ferro i vas acumulant ferros, doncs et pots trobar malament. En canvi, si dones sang de tant en tant, doncs al donar la sang, doncs restes també el ferro. Perquè el ferro és una cosa que tan dolent és si en tens massa o si en tens poc. Si en tens poc, ja ho sabem, tens anèmia. L'anèmia és s'han de posar ferro. I si en tens massa, doncs llavors has d'anar a fer sangries, o sigui, has de treure sang, que aquella sang mal agonyada s'ha de llençar. Vull dir que a vegades estaria bé que de tant en tant els homes principalment anéssim a donar sang. Tant li fa que tinguis 20, 25, 30, 40 anys. Vull dir, et faries un bé tu mateix. Vull dir que no és cap mal i evitaries de que et passés això de que tinguessis massa ferro. No és problemàtica ni alarmant tampoc. Però, esclar, si vàrem dir que estàvem en un 8 dies, 8 dies sí, són 8 dies, i si va entrant sang... Però si no entren 1.000 bosses diàries, que n'entressin 5 o 600, esclar, llavors el coixí iria baixant. Vull dir, el màxim, l'estable que seria 10 dies. 10 dies. Sempre i quan estessin els grups anivellats, perquè normalment, encara que hi hagi 10 dies, el millor del 0 negatiu, doncs està 2 dies, perquè n'hi ha pocs. Vull dir, de totes maneres, ja dic, no està preocupant ni alarmant tampoc, però bueno, el que no podem fer és deixar-nos relaxar i no anar a donar sang.
Ens fèiem encara ressò a l'informatiu de dimecres en d'un acte celebrat el cap de setmana passat, la presentació de la novel·la 996 de l'escriptor bellcairenc Josep Torrent. La presentació es va fer a la Biblioteca Víctor Català. Es tracta d'una novel·la d'intriga que suposa un nou repte per al sotsinspector Damià Sorrell, habitual protagonista de les obres de Josep Torrent. L'escoltem.
Bé, l'origen d'aquesta novel·la és que fa 2 anys, quan vaig presentar La sang és més dolça que la mel, se'm va condemnar a continuar escrivint sobre en Damià Sorrell, que és el policia protagonista, i ambientar-la a l'Escala. Després, complint la sentència, està ambientada a l'Escala, al començament, i algunes escenes més. El que passa, com que investiguen els polis de Girona, hi ha escenes a Girona, l'Espluga de Francolí, Cadaqués, però bàsicament Girona-Empordà. No ho vaig tocar en tot. No he abandonat l'infantil i el juvenil, i ara estic treballant amb un altre que serà mig negre, mig thriller, mig no sé què encara, però sense aquest personatge. Sí, potser perquè tinc sort, potser perquè publico amb editorials petitetes. Un desconegut publica amb editorials petites, se'n venen 300 i és un gran èxit, però amb els mils de llibres que surten contínuament és el que hi ha. Mentre ens ho passem bé, continuarem escrivint.
Dijous, 20 d'octubre, l'Escala tindrà un servei d'orientació familiar a partir del mes vinent. Es tracta d'una opció que posa la Diputació de Girona a disposició dels municipis que ho desitgen. La xerrada informativa per explicar el funcionament del servei i les possibilitats que ofereix serà dijous de la setmana vinent, en una aula a Can Maset.
El servei que oferim té tres vessants, tres aspectes. Per una banda tenim l'espai de pares i mares, que vindria a ser com una espècie d'escola de pares, el que passa que, bueno, la paraula escola no ens agrada molt, no? Preferim espai perquè és, bueno, un punt de participació, de compartir experiències, de poder entendre que, bueno, el que em passa a mi també li passa a l'altre, no? I compartir eines i tenir més recursos, no? Quan ens veiem saturats, quan no sabem què fer perquè ens passa a tots, de poder tenir un recolzament, no? Tenim tot l'any per anar tractant diferents temes i el que fem és al principi fer un sondeig de quins temes preocupen més a les famílies, no? Que és el que costa més en funció dels grups d'edat, perquè penseu que cobrim des del naixement fins als 18 anys i anem tractant aquests temes, no? Donem informació, però sobretot també volem ser un punt de recolzament. Després, a més, tenim el servei d'assessorament individual. En aquest servei el que fem és tractar en profunditat temes, per exemple, si tinc una família que té problemes més concrets amb alimentació, amb el son, amb temes conductuals, amb el tractament de les noves tecnologies, doncs fem una sessió d'aproximadament una hora on profunditzem amb això. No? És un servei que el volem tenir al municipi per aquelles famílies que vulguin aprofundir o bé no puguin venir a les sessions quinzenals i puguin agafar aquesta hora extraordinària. I per últim es proposarà de fer tres xerrades, les temàtiques s'han d'escollir encara, però seran tres xerrades obertes a tota la població sobre temes concrets, temes que interessen molt, com a l'autoritat positiva, com acompanyar en els deures, dificultats d'aprenentatge, habilitats de comunicació i temes molt punyents ara, com pot ser l'assetjament escolar o com pot ser el risc de les noves tecnologies o fins i tot l'educació sexual, no? Que no se'n parla prou mai. La sessió introductòria la farem el dia 27, la setmana vinent, dijous, d'aquest mateix mes d'octubre, a 6:15 a Can Masset, a la tercera planta, a l'aula número 4. Llavors, aquí explicarem una mica en què consistirà l'escola de pares i mares, quins temes tractarem, i entre tots mirarem d'agafar un horari que sigui el més adient perquè el màxim nombre de famílies puguin venir i puguin disfrutar d'aquest servei.
Aquest dissabte, la Fundació Víctor Mora de l'Escala programa el primer d'una sèrie d'actes de reconeixement i reivindicació de la figura de Víctor Mora, l'autor del Capitán Trueno, traspassat recentment. Es tracta d'una conferència que repassarà els 60 anys transcorreguts des de l'inici o des de la publicació de les primeres historietes del Capitán Trueno.
Doncs mira, la conferència de dissabte serà a la sala Víctor Mora de la Biblioteca Municipal. És a les 8 del vespre i els conferenciants són dos superaficionats i bojos pel còmic del Capitán Trueno.
El senyor Francesc Franco, que és el tresorer del Taller d'Història de Gràcia de Barcelona, conferenciant també de l'Associació d'Amics del Capitán Trueno i col·leccionista de truenos. A part, vindrà el senyor Jordi Codina, que és músic, concertista de guitarra, mestre del Conservatori de Barcelona i també un gran col·leccionista de còmics del Trueno. Ells han fet un resum d'aquests 60 anys, que va ser la primera publicació, i ens explicaran una mica tot el procés que ha seguit amb els canvis de dibuixants, amb els canvis d'època, les reedicions, i tenir una mica el control de tot aquest temps.
Basili Gironès celebra 10 anys de dedicació a la fotografia amb una exposició a la Sala d'Actes Municipal. S'estrenava aquest divendres. A la tarda es podrà veure fins a finals de novembre.
Són 10 anys de fotografia, són molt importants per mi, perquè a la meva vida he fet tantes fotos, moltes, moltes, i tenia ganes de mostrar el millor a la meva fotografia. En aquesta exposició és una exposició inèdita, amb fotos úniques que no s'han vist a qualsevol lloc. Potser algunes, sí, però com que són tan maques, també els hi posem. Però veurem fotos, veurem retrats, veurem postres sols i altres coses que no em puc desvelar i que convido a la gent que vingui.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Divendres, 21 d'octubre. Aquest 2016 celebren els 10 anys de l'aplicació del Pla Director de l'Empordà. Aquest divendres passat s'han debatut la seva aplicació, les mancances i com s'ha de treballar en el futur. Es feia a les instal·lacions del Museu d'Empúries. N'escoltem les veus dels seus protagonistes, n'escoltem fragments de la salutació que es va fer a l'inici amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala, Joan Armenguer, delegat a l'Empordà de la Fundació Catalunya Europa, una de les entitats organitzadores, així com també escoltarem Joan Vicente, professor de Geografia de la UdG, per completar aquesta notícia que obria l'informatiu de divendres.
Quan parlem de l'Empordà, es pensa en la Toscana, en la Provença, pensem en una zona extraordinària pel paisatge, per la història, per la gastronomia. Certament és així, però l'Empordà també hi ha un altre Empordà que té molts problemes i que els que estem a l'àmbit local els coneixem bé. Estem parlant amb en Josep Rufí, que facis amb el cap, del tema de les carreteres, de la mobilitat. Hi ha companys aquí del Consorci de la Costa Brava, també l'abastament de l'aigua, també és una qüestió important, el model energètic. Jo crec que en aquests 10 anys han passat moltes coses. Segurament el que es va debatre i el que es va concloure en aquest pla director és molt vigent, però la crisi no havia arribat en aquell moment, la crisi tan dura, que ha fet que tenim uns índexs d'atur altíssims, que el tema de l'habitatge també és un problema important per la comarca. Jo veia avui, bueno, l'altre dia ho miràvem a l'IDESCAT i la comarca, les comarques de l'Empordà són les que tenen la renda per càpita, la renda per família, renda bruta per família disponible més baixa de tota Catalunya. Per tant, pensem en un Empordà idíl·lic, però l'Empordà té moltes dificultats.
Una vegada passat 10 anys d'una fita, jo crec que va ser important en l'Empordà, un pla director que va ser més que qualsevol pla territorial que s'hagi fet amb altres terres del nostre país. Va ser un pla director que va néixer després d'un moviment del moviment ecologista Salvem l'Empordà, que portava un